Els drets dels consumidors s'ha acabat.
Lo hemos hecho en el ámbito del juego online, lo hemos hecho en el ámbito del comercio electrónico con las falsas rebajas, lo hemos hecho en el ámbito de las plataformas de pisos turísticos, lo hemos hecho con las aerolíneas low cost y también lo hemos hecho en el caso de inmobiliarias que se aprovechan de una supuesta posición de vulnerabilidad o de indefensión de los inquilinos para multiplicar todavía más los beneficios de su cuenta de resultados.
Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, són les 12 i 5 minuts. Benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, vos parlarem del concurs de cata de vi per parelles que organitzarà d'aquí molt poc dies la denominació d'origen Pla i Llevant. Com és això de fer una cata per parelles? Haurà de ser gent molt entesa? Hauran de saber fins i tot quina varietat de rem estan tastant? Haurà de respondre només un o poden respondre tots dos? Ens ha interessat molt separar Palma a la Misericòrdia. Ara parlarem en la denominació d'origen Pla Llevant perquè ens ha semblat una cosa molt xuda, molt divertida i molt interessant. Després, des de demà fins a diumenge, a l'Aro, a la capital mundial del jazz, en el seu festival de jazz, xerrarem amb en Ric Fuster, que és organitzador del festival, que també durant tota aquesta setmana durà figures nacionals i internacionals en aquest festival de jazz ja tan consolidat. L'Ajuntament de Palma mos contarà com serà el futur parc del velòdrom de Tirador. El velòdrom de Tirador va tancar l'any 73. Ara, imagineu, fa 53 anys. I ara, finalment, formarà part d'aquest bosc verd, d'aquest pulmó verd, aquesta falca verda que donarà continuïtat en el parc de Sarriera i que també estarà unit en escanòdrom, és a dir, el velòdrom de Tirador s'unirà en escanòdrom amb dues passarel·les i, per cert, l'edifici de la Veloz Esport Club que gestionava el velòdrom de Tirador i que va fer doncs Pab en Nassa l'any 1908, serà rehabilitat perquè és una verdadera joia de l'arquitecte, com deien doncs Pab en Nassa. I per acabar, felicitarem els 40 anys de Deixalles. Parlarem amb en Xesca Martí perquè duen 40 anys donant una mà a tots aquells que ho han de menester, donant una mà a tots els que han de menester coses barates i de segona mà, i també donant una mà a la integració social, molt important. Per això volen felicitar Deixalles. Així que en Yolanda revisa la producció i Facundo Tenaglieres contra el tècnic. Començam el dia a Mallorca.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Escoltam la nostra cançó de parlar de vi, Bottle of Red Wine, de Neryl Clapton, aquest rhythm and blues mític que sempre emprem quan hem de parlar de vi mallorquí, perquè la denominació d'origen Pla i Llevant organitza dijous i 4 de juny la segona edició del concurs de tast de vins per parelles. És una cita oberta en el públic adult, això sí, s'ha de tenir més de 18 anys, que se farà a l'Espatri de la Misericòrdia de Palma. Xerram amb Cristina Sales, directora tècnica de la denominació d'origen Pla i Llevant. Cristina, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
Beníssim, ens encanta aquest concurs, si és la segona edició, compten com va anar l'any passat, perquè jo m'imagino que ha de ser una cosa sobretot molt divertida, no, Cristina?
Pues sí, l'any passat va ser el primer any que se va fer a Felanits i va tenir tant d'èxit que aquest any l'hem volgut repetir aquí a Palma, a la Misericòrdia.
És a dir, les parelles hauran de fer tastar a cegues 8 vins diferents. És a dir, les parelles poden ser dos amics, un matrimoni o dos germans, sí. No? Han de ser dues persones. Sí, però... És igual, no importa estar casat, sí. No? Per participar.
No, no m'assaltaria. En el sentit ampli de la paraula.
Sí, sí, poden ser dos germans, dos amics o una parella qualsevol. Dues persones. Però clar, sí, amem, sí, sí. 8, expliquen com funciona, perquè 8 vins diferents, què fa? Primer, tasten una parella tots els vins, o primer totes les parelles tasten un vi en concret? Com funciona?
No, això haurà un diferent taules, una taula per cada parella, i la gent tindrà un... primer tastaran els vins blancs, després els rosats i després els negres. Cada parella tindrà un qüestionari on s'explicaran una mica les característiques que tenen els vins de Sedeo Playaban, perquè aquest concurs hem de recordar que és una manera lúdica per donar a conèixer els vins d'aquesta denominació. I segons aquest pla que tindran, hauran de contestar en aquest qüestionari. Aquest qüestionari li demanaran quin tipus de vi és, les varietats de què està compost, el procés d'elaboració, i després hauran de definir una mica les característiques organolèptiques o sensorials que tenen aquests vins.
Mare de Déu, però això no fa pinta que es passi gent molt entesa, perquè jo no te sabria diferenciar un gorgollassa d'un escurçac. Jo no, això és per gent entesa, no, Cristina?
Bueno, hi ha gent que del món del vi que saben moltes coses. De totes maneres, aquí se trata d'obtenir la major puntuació. No vol dir que ho has de saber tot, però sí un poc, cada pregunta puntuarà i després hi haurà un jurat que determinarà, segons les contestacions, la puntuació que tindrà. I és que tingui més punts, pues seràs guanyador.
És a dir, tu hauràs de dir, això és un vi jove, això és mitja criança, això està fet...
Sí,
és un cupatge, és un vi varietal... hi ha diferents preguntes, no?
Sí, hauràs de definir una mica el color, hauràs de detectar una mica quins aromes trobes, els sabors, després has de dir si és jove, si és de criança... Uh-huh. O sigui, són preguntes més fàcils i cada vegada una mica més concretes, fins que, o sigui, el guanyador pues ha de ser que sàpiga més, però no vol dir que has de saber totes les preguntes.
Vos hem volgut... Después... Sí, continua, sí, perdona. Després?
Sí, no, i després, el que tingui més puntuació, pues serà el guanyador, perquè si mateix el premi és un premi bastant important i s'ho ha de guanyar. De totes maneres... Tothom sortirà amb un premi. Aquí està pensat perquè tothom estigui content i ningú sortirà en ser mans buides.
Escolta, de tota manera, també el jurat, sou membres del Consell Regulador de la denominació d'origen, hi haurà anòlegs professionals del sector, és a dir, jurat. És un jurat de pinyol vermell, no són quatre que han posat allà.
Perquè
gent molt entesa, no?
Sí, sí, el jurat estarà format per 4 persones... Membres del ple del Consell Regulador, hi haurà un enòleg, hi haurà una entesa en el vi i serà una cosa pues, bastant objectiva perquè no hi hagi cap problema a l'hora de prendre el veredicte. De totes maneres, ja haurà, o sigui, tot se farà per escrit, o sigui, cada parella estarà asseguda a una taula, tindrà un qüestionari, de cada mostra pues, haurà de definir aquestes coses que he comentat, el color... l'aroma i fins i tot arribar a la varietat de rem, però no vol dir que l'has de saber tot. i després cada pregunta obtindrà una puntuació i serà el jurat el que després pues, decideix qui el que ha tingut més puntuació i que guanyarà el premi.
El primer premi són dues caixes de 6 botelles de vi, o sigui, 12 botelles de vi, i se visita a un celler, després...
No. Són dos lotes, perquè
dos, com són... Exacte, 24, tens raó, claro. 24 botelles de vi, sí, sí.
Sí, sí, perquè com són parelles, s'ha pues, pensat que un lote per cada
bon regal, sí, sí. 24 sí, botelles sí, sí. de vi, el primer premi, el segon són dos paquets de 6, és a dir, 12 botelles de vi i visita també un celler, i el tercer, dos paquets de 3 botelles de vi i visita un celler. Jo he volgut entrevistar-te, ara que queda temps, perquè... Se tanca la inscripció dia 2 de juny, però les sí. inscripcions són a través de Ticket IB, eh?
Sí.
La gent que
sí,
se vulgui sí. Inscriure. I és qui vulgui saber les bases ha d'entrar a la vostra pàgina web, doplaylevant.com, sí. doplaylevant.com, i hi ha les bases del concurs, que al cap i la fi, Cristina, és donar a conèixer els nostres vins i la denominació d'origen. És un acte més des que feis per fer un poc de feina per promocionar lo nostre, no, Cristina?
Sí, sí, sí. Per donar el bon... tothom que sàpiga el bon nom que té la de Pla Llevant, que així mateix hi ha una feina darrere molt important i que té les seves característiques pròpies i que la gent aprengui a conèixer-les.
Clar, i jo trobo que darrerament, de tota manera... A part de que les dones heu agafat les regnes del món de vi, que això és una verdadera meravella, perquè pràcticament tots sou dones amb un bon parell d'excepcions.
No, no te pensis,
sí,
no te pensis.
Sí, sí, hi ha en Esperança, en Bàrbara, hi ha un caramull de Joana Armero, sí, hi ha un caramull de gent. Escolta, jo crec que de cada vegada el vi mallorquí ja ha entrat directament, a com a mínim a Mallorca. A de fora sé que de cada vegada em parlau més que la gent se sorprèn i li agrada molt vi mallorquí, eh? Però aquí ja mos han llevat aquell penjeroi de vi de potada, aquell manto negre de fa 30 anys,
no.
I ara
sí,
ja
sí.
se fan vi molt bons aquí, independentment de la denominació d'origen. Aquí a Mallorca se van fer vins molt bons, Cristina, no ho trobes?
Sí, sí, el vi ha millorat moltíssim, hi ha gent molt professional i gent que a més ha segut tractar aquestes varietats autòctones que són tan pròpies d'aquesta illa i de cada zona de Mallorca, i ha tret el millor d'elles, i realment cada vegada pues, són més coneguts i té millor acceptació a tot el món. Aquí com tenim molt de turisme, realment el vi se ve majoritàriament a la illa de Mallorca, perquè tots els turistes volen provar i tastar els vins d'aquí, i després a la part d'Europa, tipus Alemanya i Suïssa, també se ven algo. A la península ja costa més, i també
clar.
És que hem de ser conscients que a la península... Pues també hi ha molt de vin i no és el mateix. Però realment aquí a Mallorca amb el turisme se ve moltíssim, i després la gent d'aquí, que també li agrada la nostra, evidentment.
Amb la península el problema és que competim contra noms, contra marques, pràcticament, perquè Rioja pràcticament és una marca. I de vegades... Sí. Ribera de Duero
són
encara...
Són extensions Ribera, molt més grosses.
Exacte, allà un celler en fa quatre, des que allà un celler petit en fa quatre d'un dels nostres. I clar, també venen els noms, i de vegades compres un Rioja en tots els respectes del món, i te penses que és una cosa... i de vegades venen el nom, pagues el nom, i no realment. Ribera de Duero no tant, però sí que Rioja moltes vegades, i després hi ha moltes altres denominacions d'origen molt conegudes, com Jumilla, Vall de Penyes, que duen tant d'anys en son nom que, clar, fa mal de fer entrar-hi dins la península. Però jo crec que Alemanya, per exemple, sí que més d'una vegada a una taula, a un restaurant, veure una parella de turistes bevent un vi mallorquí mirant lo interessant que és aquí, la nostra lliga, fora d'Espanya, perquè, clar, en Rioja i Ribera d'Ebre no poden competir per una simple qüestió de producció, no, Cristina? Nosaltres no podem produir. Tenim un territori molt limitat.
Molt limitat, i després el fet de viure a una illa pues, encareix molt tot el que és el procés, el vidre i tot el que arriba fins aquí, con lo qual, no, des de luego, en preu no és difícil competir. El que passa és que en qualitat i després en les característiques pròpies de lo que és el vidre aquí, que cada vegada pues, tenim unes més acceptades edats autòctones, pues, fan que podem oferir unes particularitats que altres vins no tenen. I els entesos pues, valoren molt aquest ofertiment que nosaltres fem.
I pel que fan en el número de cellers, de vegades, en els darrers anys, hem vist que molta gent aliena en el món del vi sí que ha obert cellers, ha comprat vinyes a fora i ha plantat a rompre segons quines bandes. Això no pot ser un poc perjudicial de cara a les nostres marques i les famílies que duis tota la vida ficats, i que ara imagina que a mi em toca la primitiva i demà me'n vaig i me compro una de 10 cortenades i faig d'un no sé quantes, ja saps el que te vull dir. Això no fa una mica una de dius, ja saps de qui t'estic parlant, de gent d'aquesta que no ve del món de vi que de cop s'hi posa. Això no és una mica, no te vull dir intrusisme perquè cadascú va fer el que vulgui, però, amo, no sé, és com si jo ara me fiqui a fer el forner, que no ho he fet mai, no ho trobes.
Bé, Cedeo Pla Llevant està format per 12 bodegues que quasi estan des del començament de la creació, són bodegues de tota la vida, que fan feina d'una manera molt, molt estricta i molt de sempre. I això que tu comentes no se presenta a la nostra denominació. Nosaltres el que intentem és donar un bon nom als nostres vins, als vins que nosaltres fem, i que la gent reconegui pues aquest vi. I l'altre, pues mira, no sé, tothom és lliure de fer el que trobi, i tu el que has de fer és una bona feina perquè la gent reconegui i sàpiga diferenciar pues, el que li agrada i el que està ben fet.
I també se nota molt també que ho ha agafat gent jove. I se nota aquí a Mallorca, i se nota també a la península, perquè aquella, tu te'n recordes d'aquelles etiquetes que sortia un castell i coses d'aquestes, i ara veus les etiquetes de les botelles de vi, són verdaderes obres d'art, són meravelloses. De vegades.
Sí, hi ha un art en tot, entre el disseny de la botella, de l'etiqueta. Després, les bodegues cada vegada són més xules. Sí. Fan unes visites que són super... O sigui, a més de tastar un bon vi, és una super experiència on disfrutes, on passes un bon temps, que això és el que s'ha de transmetre.
Sí.
Una bona experiència, no només és el que acompanya a tastar els vins. I, de fet, precisament en aquest concurs, aquest any, com a novetat, a diferència de l'any passat, el que hem proposat és que tothom s'adugui una invitació gratuïta a visitar qualsevol bodega de la denominació perquè pugui comprovar aquesta experiència, que sàpiga el que és tastar diferents vins, passar un bon rato, aprendre, i això és una cosa que se durà tots els que participen en aquest concurs.
I ja ho sabeu, teniu fins dia 2 de juny per, a través de la plataforma Ticket IB, apuntar-vos per parelles en aquest concurs que se farà dia 4 de juny a la Misericòrdia. I també vos recomanem visitar qualque celler de la denominació d'origen Pla i Llevant o qualsevol altre de vi mallorquí, perquè la veritat és que és una experiència que quan ets de dins és un món màgic, perquè t'imagines el rem a dins aquelles botes madurant, passant el temps, i és com és pràcticament a ciència, però sembla màgic. Màgia, el carinyo,
un art.
veure, un art, un art. I que, a més, ja ho diu sa dita, qui té vi no pot dormir, eh? Has d'estar tot el dia damunt, tot el dia damunt, i és, una, és un verdader art. Cristina Sales, des de la denominació d'Origen Pla i Llevant, queda feta aquesta convidada. Fins dia 2 ja tens per apuntar-se en aquesta cata a cegues per parelles a la Misericòrdia, perquè hi ha un bon premi, eh? Hi ha un cremull de botelles de vi i visites a cellers. Cristina Sales, moltíssimes gràcies i enhorabona per tirar endavant tot el nostre, com és el nostre vi, és de Pla i Llevant. Gràcies,
moltes
Cristina.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara d'aquí un instant després de la publicitat apeguem un vol fins a l'esvelòdrom de Tirador de Palma perquè ja està més a prop la seva transformació amb un bosc urbà.
El dia a Mallorca.
IB3 Ràdio és participació.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà. L'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Bones notícies pel veïnat d'Esfortí i pel Palma en general, perquè s'ha aprovat el projecte de parc urbà de sentit velòdrom de Tirador, que se convertirà en un gran bosc urbà i un corredor verd. Per a Palma, per a xerrar-ne, tenim a Belén Soto, regidora d'Infraestructures de Cort. Senyora Soto, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Bueno, molt bona notícia, perquè des de l'any 73 estava tancat el velòdrom. Jo, mira que em faré 58 enguany, però mai l'he vist en marxa. Se rehabilitarà el templete, el que se deia xalet d'en Gaspar Bennàs, se farà com un bosc urbà obert a la ciutadania. Me conti, perquè això és molt important, sobretot pels veïnats. He dit pels veïnats d'Esfortí, però jo crec que és molt bo per tota la capital, senyora Soto.
Així és, jo crec que és una gran notícia per tots els ciutadans que viuen a Palma i per totes aquelles persones que vulguin gaudir d'aquell entorn. Però bé, per nosaltres ha estat com una important fita des del punt de vista mediambiental, urbà i social, que es permet la recuperació d'un espai tancat i en desús des de 1973, com bé has dit tu, per a transformar-lo, ara mateix ho transformarem en un gran bosc urbà obert a la ciutadania. A més, el projecte el que permet és donar continuïtat al corredor verd de la ciutat, connectant el que és el parc de Sarriera amb el Passeig Mallorca, millorant de manera significativa pues, la connexió entre aquests barris, que això també és important. I també hem de dir que aquest projecte també contempla, d'una banda, la creació d'un gran espai verd naturalitzat, concebut com un bosc urbà que reforci la infraestructura verda de Palma, afavoresqui també la biodiversitat i ampliï els espais públics i de qualitat accessibles per a la ciutadania. També es preveu la posada en valor, com bé has dit tu, en el principi, del valor patrimoni històric de recinte, que és mitjançant la preservació i rehabilitació dels elements emblemàtics, com l'edifici del templete, que es deia anteriorment xalet, sí. I es diu. I la pista del velòdrom, que aquest patrimoni, bueno, és projectista, l'arquitecte va ser en Gaspar Bernassa.
Ni me ni manco.
Se va construir...
Ni me ni
exacte.
Manco. Sí, sí.
I se va construir en 1908, o sigui que així anem.
1908, quina meravella. Bueno, contempla una xarxa de camins, dues passarel·les que connectaran a Socanòdrom, no?
Sí, 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 pues, el projecte millora l'accessibilitat, els usos, els nous accessos, els recorreguts per als vianants, les zones d'estades orientades al passeig, a l'oci i amb el contacte amb la naturalesa. En concret, que és el que me demanes tu, contempla una àmplia xarxa de camins que facilitaran la circulació per als vianants, així com la construcció de dues passarel·les, que també era bastant important connectar el que era el parc del Canòdrom amb el velòdrom, reportant la continuïtat entre els dos espais. També aquest corredor verd es connectarà, com hem dit abans, amb el parc de Sarriera, contemplant el gran eix verd de la Falca Verda i consolidant una nova infraestructura verda a la ciutat. Els equipaments previstos comptarà amb una plaça d'accés vinculada a l'edifici principal, un espai d'activitats en l'antiga pista del velòdrom que integrarà zones de jocs i zones jocs infantils, elements esportius, àrees de descans, espais polivalents i, sobretot, una gran zona de bosc naturalitzat amb espais lúdics integrat en l'entorn. I, en definitiva, per nosaltres, pues, és un projecte que reflecteix aquest compromís que té l'Ajuntament de Palma en la creació de nous espais verds urbans i en la transformació sostenible de la ciutat, que és una estratègia que té la seva màxima expressió en el que ja hem estat dient per moltes rodes de premsa, que és el futur bosc metropolità de Palma.
A més, l'espai és immillorable, és preciosa, només falta posar-hi un poquet de carinyo. I ara, sense engrunar molts els dits, per quan li agradaria a l'Ajuntament tenir això atès a la cinta, sense engrunar molts dits, perquè ja sé que me dirà demà mateix, i a mi també m'agradaria demà mateix, però aproximadament,
no,
per quan podrem gaudir d'aquest nou espai verd?
No, nosaltres és plaç que estem contemplant, perquè ara ve tot un procés administratiu i se saben que bueno, pues, té els seus temps, i per tant nosaltres volíem, bueno, la primera pedra, el que vendria a ser, seria més o mancos maig de 2027 i té una durada de 14 mesos. És a dir, que més o manco pues, són un any, quasi un any i mig. Per tant, pues, d'aquí 2 anys i algo, pues, podrien gaudir tots els ciutadans de Palma d'aquest nou espai.
Pagarà la pena, perquè així tindrem ja la continuació del parc de la Riera, la Falca Verda, el canòdrom, el velòdrom, tot aquest bosc urbà, aquest pulmó verd enmig de Palma, que la veritat és que quan es sigui enllestitjarà una verdadera meravella per a aquesta zona de ciutat. Belén Soto, regidora d'infraestructures, d'acord. Moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i també per fer memòria en nosaltres d'aquesta meravella que és el velòdrom de Tirador en desús des del 73 i que d'aquí poc temps podran tornar a gaudir tots els mallorquins en general, perquè és de Palma, però hi pot venir tothom. Senyora Soto, moltíssimes gràcies i bon dia.
Moltíssimes gràcies a vostè. Adéu, bon dia.
Bon dia. Nosaltres continuem amb més coses el dia a Mallorca.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Malament no us sembli aquesta cançó de l'any 1959. 1959. El seu nom és Take Five. Té aquest nom perquè el ritme que segueix és un 5x4. Un ritme dificilíssim d'interpretar. 5x4. 4x4. És un dels estàndards de jazz més coneguts. Aquesta gravació és d'en Dave Brubeck, però en saxo hi ha en Paul Desmond, que és el vertader autor d'aquesta melodia. Curiosament, Paul Desmond, quan va morir, va cedir el dret d'autor d'aquesta cançó a Creu Roja. I cada any Creu Roja recapta aproximadament 100.000 dòlars en dret d'autor per aquesta cançó. Perquè Paul Desmond, aquest saxofonista que estan sentint, que va fer aquest Take 5, aquest 5x4 tan difícil d'interpretar, ho va cedir a Creu Roja. Podríem seguir el seu exemple, perquè mira que bé va. El dret de cançó d'autor d'una sola cançó, 100.000 euros en sai. Take 5 d'en Paul Desmond, interpretat per Dave Brubeck. Bueno, tot això vos ho deim perquè Salaró Jazz Festival torna aquest 2026 amb una nova edició que tornarà a convertir el municipi adaloner en un dels grans punts de trobada pels amants del jazz aquí a Mallorca. Des de demà i fins a un menjar, el festival celebrarà aquests 6 anys, aquestes 6 edicions, amb una programació que reuneix músics nacionals i internacionals, però a diferents espais de l'Aro. Parlem amb Enric Fuster, organitzador d'aquest festival. Com estàs, Enric? M'imagino que liat fins a dalt, perquè això comença ja demà, no?
Sí, ara és aquest dia d'acabar de muntar tot, però bueno, molt content i molt animat perquè comenci ja tot això.
Bueno, demà tenim en Gorka Benítez, és un, ara que parlàvem d'en Paul Desmond, és un dels grans saxos tenors del panorama de jazz a Espanya, i presentarà coses dels seus darrers discos que ha fet amb en Dani Pérez, en David Xirgo, Gorka Benítez. També, per començar, no està gens malament, perquè és un dels saxos de moda, podríem dir, ara.
Sí, en Gorka és una figura importantíssima dins el panorama nacional. Ja no només per la part interpretativa i tot el que això suposa, sinó també per aquesta com essència del moment i sempre com molt personal a l'hora de tocar i propera sempre en el públic. I és com un narrador d'històries constant amb el seu instrument. I sí, tenim una sortada que demà pugui venir al Teatre de l'Aro i acompanyat d'en David i en Dani, que són els seus companys de trajectòria des de fa molt d'anys, i mos faran això un recull de les cançons que més de gust li venguin tocant en aquell moment, supos.
Demà, concretament, perquè serà diferents espais, demà el concert de Gorka Benítez, a on serà demà?
Demà ho feim en el Teatre de l'Aro, on ja venim a totes les edicions passades, sempre hi fem els concerts allà, i tant divendres, concert de demà d'en Gorka, com és de dissabte d'en Jaume Riera, seran en el Teatre de l'Aro a les 8 de l'hora baixa vespre.
Ara ho acabes d'anomenar, Jaume Riera, el dissabte, en Jaume Mallorquí presenta Virada, que és com una espècie de recorregut de diferents etapes de la seva vida artística, però crec que, clar, Jaume Riera Quintet, qui l'acompanya? Perquè de vegades no només l'artista, sinó el luxe que és tenir segon qui damunt l'escenari. Saps qualque cosa o et secret?
Sé qualque cosa. En el final, si en Jaume ve a presentar el que és el seu primer projecte, que també recolzam la música de Can Nostre i les propostes noves, i en Jaume ha estat escrivint música durant els últims anys i ho han registrat i ho ve a presentar a l'Aro, ara amb aquest projecte a Quintet, que se diu Virada. I en el final, com que és un recull de totes aquestes composicions que ha anat fent durant aquests anys, s'aferren els músics que l'han acompanyat durant tots aquests anys, també. I estarà acompanyat per en Teo Salvà a la bateria, en Joan García en el contrabaix, en Tomeu García en el trombó i en Miquel Àngel Rigón en saxo.
Mare de Déu, quasi res. És que aquí tenim molt bons músics, alerta.
Sí,
a Mallorca tenim molt bons músics. I curiosament, l'explicació que fa poc els vaig dir a uns andalusos que varen venir aquí, que han introduït la corneta de Setmana Santa, l'han inclosa dins del món sinfònic, els varen explicar que aquí tenim tan bons molt músics gràcies al turisme, perquè en els anys 60 hi havia, cada hotel tenia un conjunt que havia de tocar pels turistes. I clar, això a l'Espanya interior no existia. I tant a tot el litoral valencià, com en el litoral català, com aquí a les illes, el turisme ens va obligar a tenir grans músics a les illes i a l'Arta, que a Madrid, quan diuen ben mallorquí, se posen firmes. Això és ben vera i és la nostra, sí. Nostra història. Bueno, i diumenge, Lola Santiago i Horaci Fumero, veu, contrabaix, un so una mica llatí, però des d'un punt de vista contemporani. On serà aquest concert?
Idò, mira, això ho farem diumenge, i ho farem diumenge a les 12:30 del migdia. Serà un concert de migdia, i aquest concert el que fem és sortir del teatre i molt anem des de fa un parell d'anys a diferents espais emblemàtics del poble, i enguany aquest concert el fem a les Bodegues Olorón, que tenen una clastra preciosa allà en tota la vinya, que ja està verda i serà un lloc preciós en les muntanyes de fons i tot això.
Que maco.
I això és anant cap de l'Oro cap al camí vell de Santa Maria. Però si ho cerquen Bodegues a l'Oro, no ho trobaran molt fàcil. Hi ha un pàrquing, vull dir, tot és fàcil accés. I tenim la sort que venen a l'Ola Santiago i Horacio Fumero. Una mica diferent de lo que veurem en el teatre, ja que és un format a duet, íntim, i mos fan un recull de cançons que els agraden. Horacio és un contrabaixista d'una trajectòria llarguíssima i extensíssima, per no dir és músic amb una trajectòria més gran del nostre panorama. Ja està quasi a punt de fer 80 anys, sí. Era el contrabaixista d'en Tete Montoliu.
Imagina't.
I s'ajunta amb Nerola Santiago, una cantant d'Extremadura increïble, jove, amb molt de potencial i moltes ganes de cantar. I fan un recull de cançons que s'han trobat, que tenien en comú, d'un repertori llatinoamericà i cançons també de casa.
De tota manera, jo que no som estricte seguidor de jazz, però com que m'agrada la música en general, he vist l'evolució, com s'ha deixat, el jazz ha anat evolucionant d'una manera molt, molt evident. Perquè antigament, per exemple, fa 40 anys, quan va venir Miles Davis a Palma, s'entenia com a jazz només un estil de música molt tancat, fins i tot de vegades el swing no era considerat jazz, i en canvi ara s'ha obert molt, per exemple, la fusió amb música llatinoamericana, o la fusió amb altres instruments. Abans era com a més exquisit, i ara li ha passat un poc com en el flamenc, que s'ha obert bastant a la fusió, i això no ha fet més que enriquir-lo. No ho trobes, Enric? Mm.
Sí, jo trobo que sí. En el final és un moment d'aquest que mos trobem, de que, bueno, al final el jazz també a casa nostra no és un... no és la música que de la nostra arrel i la nostra tradició.
No.
I en el final, bueno, les músiques van evolucionant, van mirant aquests diferents àmbits musicals i abraces i t'aferres a músiques que t'agraden i te duen a sentir-te com viu, i en el final, bueno, bevem de moltes músiques diferents i el jazz és una d'elles, la música llatinoamericana d'una altra i això.
Tu, i quina feinada, no? Bon, jo m'imagino que ara tu la setmana que ve ja te deus posar l'any que ve, perquè es quedo segon qui, no és senzill. Cada any, que ja són 6 edicions, m'imagino que és una feina callada, silenciosa, perquè en el final dones seu fruit, i tu ja m'imagino que tu dilluns, quan t'ha acabat tot, ets el més feliç del món, però... Vaya feina, no? Aquí hi ha molta, molta telefonada, molt d'e-mail, molt de quadrar agendes... És feixuc, no, Enric?
Sí, en el final, bueno, és feixuc. Per mi és agraït i, òbviament, hi ha molts de moments de fer molta feina, però com que el resultat és tan positiu i en el final... Jo sempre dic que la feina feta a casa sempre té com molt més sentit... Vull dir, per mi que em té sentit fer això a l'Aro. A lo millor si ho fes un altre lloc no viuria de la mateixa manera. Però jo he crescut en el poble, Soc músic, he tingut la necessitat de fer un cap de setmana on la música en si és protagonista i per mi això és més que un regal, més que feina.
I de tanta sort, perquè si no hi ha passió amb una cosa com aquesta, per què? Si no hi ha passió, per què fer-ho? No, enhorabona, i de... Enric Fuster, vinga, no me'n recordo, Gorka Benítez Trio, demà en el Teatre de l'Aro. Gorka Benítez, un dels grans saxos tenors del panorama. Jaume Riera Quintet, dissabte, també en el Teatre de l'Aro. En Jaume, que va acompanyat amb quatre músics de primera. I diumenge, a les bodegues de la carretera de Santa Maria, en Lola Santiago i el mític Horaci Fumero, un que ja forma part de la història del jazz a Espanya, a les 12:30 de la migdia. Ja ho sabeu, aquest cap de setmana no hi ha excusa, heu d'anar a l'Aro, si menja bé, i de passada veureu i escoltareu bon jazz. Enric Fuster, moltes gràcies, i gràcies,
gràcies
i sobretot vosaltres. Gràcies per organitzar cada any el Festival de Jazz. Una ferrada, Enric. Gràcies.
Una abraçada.
Nosaltres, d'aquí un instant, celebrarem un aniversari. Donarem el molt d'anys a deixalles, que són molt amics nostres.
El dia Mallorca.
IB3 Ràdio és cultura.
Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
Que hi ha opcions, és evident. És evident, la lluita era fins a la darrer.
El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. You just call.
Got a friend.
Era l'any 1971 quan una joveníssima Carole King va escriure aquesta meravella, Tens un amic, You've got a friend. La va gravar en el mateix temps que qui era la seva parella en aquell moment, en James Taylor. La van enregistrar de manera separada, cada una un disc diferent. I de llavors s'ha convertit en un himne a l'amistat. L'ha interpretat tothom, fins i tot en Michael Jackson en va fer una versió. Carole King ha fet un caramull de cançons. Do the Locomotion, per exemple, et seu, és una gran compositora i sempre ha estat allà darrere fent cançons. I per què Dame tens un amic? I perquè nosaltres tenim uns amics que avui fan anys, aquesta setmana fan anys, i te volem felicitar. Deixalles, compleix 40 anys, i per això, com que són aquí nostres, et volem felicitar. Cesca Martí, molt d'anys, com estàs?
Hola, moltes gràcies. Amén, dim amén, molt d'anys, amén.
Amén, t'ho diràs. Escolta, Cesca, tu quant de temps fa que estàs a Deixalles? Perquè dus allà un cremull de temps. Quant d'anys fa que estàs a Deixalles?
Sí, jo, és veritat que fa molt de temps que estic a Deixalles. Jo vaig començar a Deixalles com a educadora ambiental en el 1997, i com a tècnic ambiental, i des del 2010 faig funció de directora.
I el digital tot pla, que nosaltres cada dia el miram per veure mem, que mos agrada molt, són un dels nostres referents, fora Vila.net, el digital tot pla. Te varen definir com a biòloga de formació, ambientalista de convicció i militant de l'economia circular. És meravellós. Està molt bé,
Sí, sí. Sí, va fer una entrevista acertada, la veritat. Sí, m'ho varen passar bé, l'entrevista.
La veritat és que Deixalles...
Jo me sent militant de l'economia circular i de l'economia social i solidària. Quan vaig començar a Deixalles, jo se me va obrir una possibilitat de transformar la societat, d'anar cap allò on jo m'agradava que fossin les coses, i clar, vaig començar i ja he quedat. Ja no sé si sabria fer una altra cosa, dic jo.
La veritat és que Deixalles s'ha convertit en un referent en inserció sociolaboral, en reutilització, i sobretot ara, que hi ha la crisi climàtica que està deixant a moltes persones en pobresa energètica, desigualtat, i sobretot la cultura d'usar i tirar. Jo que tinc una edat, que jo vaig créixer en sovidre i no me va passar res, vaig créixer en sovidre i som aquí viu, i ara tot el dia tirant plàstic, i això és com per tornar boetes. Francament, no sé, hem perdut el nord, i parlem de reciclar, i parlem de sostenibilitat, i parlem de fer compost, i això no, només és el que feien els nostres paradins. No inventem res, o no?
No, la veritat. Clar, jo, de vegades, hi ha èpoques que dic que també hem perdut un poc el sentit comú, perquè aquesta voràgine d'usar i tirar, quin sentit té de tudar tots aquests recursos materials que se podien aprofitar per altres coses? Jo crec que també hem de recuperar un poc aquest sentit comú de hem de pensar si efectivament necessitem totes les coses que compram, si els podem comprar de segona mà, van de comprar una primera mà, a recuperar un poc aquest sentit comú, i estem en un món finit, i nosaltres com a illes encara més finites som, per tant, és a dir, tot lo que, és a dir, tots els recursos que utilitzem a les nostres illes, llavors tots els residus els hem de recuperar o els hem de transformar o se n'han d'anar a una altra banda. I és com a recuperar un poc aquest sentit comú que jo penso que sí que s'ha perdut un poquet. Però també és veritat que... Sí. Que jo ho deia a l'entrevista, també jo crec que hem de dir que des del 94, que jo vaig començar en el món de reciclatge i en els moviments anti-incineradora, que llavors varen reconvertir en moviment de reciclatge i de reutilitzar, jo sí que he vist un canvi a la societat i... I aposto existint també Deixalles, perquè de cada vegada hi ha més gent i més empreses sensibilitzades que mos donen els seus materials, i també de cada vegada hi ha gent més sensibilitzada ambientalment que la seva primera opció és comprar segona mà, i si té un sentit social encara millor. I jo crec que aquest canvi jo l'he vist des de que vaig començar a Deixalles, ara hi ha hagut un canvi. Tenim molt per fer, però anant donant passes cap en aquest canvi.
Et saps que precisament en el top plan en Josep Maria Sastre li deies que ha canviat molt la percepció de la segona mà.
Sí.
Antigament anar a comprar qualque cosa, ja no t'he dit que Deixalles, perquè Deixalles no existia, perquè quan ja era menú, comprar qualque cosa Barcelona es Bertillo, un mercadet era com, ai, i això vés a saber qui ho ha duit. Te deien,
sí, exacte, rentes, sí,
el rentes sí. I punt, tampoc, sí. Tampoc t'ho has de menjar. És que també, però aquesta percepció de la segona mà ha canviat des de fa
ha molt. Ha canviat molt,
i voltes,
sí.
I voltes
sí,
també, sí. A banda que feis una feina impagable, sedient en risc d'exclusió social. Com contactau a les persones que estan en risc d'exclusió social per fer-los, per agafar-los, per fer feina, per exemple, a cintes de separació de residus, a màquins solar, en els tallers de reparació, en els tallers de reparació. Com contactau amb ells?
Mira, nosaltres, jo sempre dic que nosaltres no feim atenció primària. L'atenció primària cap a aquestes persones la fan els serveis socials o alguna entitat grossa que també fa atenció primària, i nosaltres com que entram a la segona part. I les persones, per poder entrar en el nostre diferent projecte, en els nostres diferents projectes, han de venir derivats de serveis socials. Hi ha com una col·laboració en serveis socials per pensar amb ells quin projecte és més útil en la fase en què està la persona, fins i tot per tenir contractes d'inserció. Nosaltres necessitem uns certificats de serveis socials que, efectivament, aquella persona està en situació de risc i necessita millorar unes competències personals i laborals. Nosaltres el que fem és, de vegades, tenim projectes que te prepara per anar a la feina, també cercant feines com a Màquina Insular o TIRME o els ajuntaments en sos parvers que feien contractes d'inserció, i també llavors de vegades tenint serveis d'orientació laboral que contactant les persones quan ja estan preparades, que han fet aquest itinerari, amb empreses que necessiten persones treballadores.
No me feia un anunci encobert, ara que no m'ho sent ningú, de deixalles, com una cunya, perquè ara va davant de veres. Jo fa 30 anys vaig amoblar dues cases en 3.000 pessetes d'aquell temps. T'ho promet. Me vaig comprar un sofà, dues cadires, una taula... Això, l'any 96, a una casa, i després me'n vaig anar a una altra i vaig dir, deixaré els mobles aquests aquí perquè per allò que me va costar, me'n vaig a l'altra casa, així no he de fer la mudança dels mobles, i per 3 o 4.000 pessetes més vaig moblar una altra casa a on me'n vaig anar a viure. Però això és ben cert, ho promet. Ho promet. Clar, tot ha pujat de preu, ja no anem amb pessetes, però què poden trobar deixalles? Perquè és que hi ha de tot. Teniu tallers de reparació d'electrodomèstics, és que pràcticament, sí. o més ben dit, què és el que no hi ha a deixalles? Així que veurem abans.
No, és veritat que nosaltres... bé, primera, jo sempre dic deixalles funcionam gràcies a les persones i les empreses que ens donen coses. Per tant, ara ho parlàvem amb en Pau, el nostre de comunicació, que havia arribat una cosa que ens pensàvem que ningú voldria, i ara hi ha una persona interessada. És a dir, ens arriben coses variopintes que tu dius, això no se pot vendre mai, i s'acaba venent. Per tant, qualsevol cosa que penseu que és útil i que se pot aprofitar, ens ho podeu donar a deixalles. I nosaltres tenim llibres, juguetes, roba, complements de casa, mobles, vaixelles, petits objectes de decoració, i també tenim alguns en els nostres tallers també feim transformació, i per exemple tenim un taller de costura, per tant tenim coses que potser venem a un preu un poc més car perquè dels materials que ens arriben doncs feim o un bolso nou o una cosa nova. Tenim un taller de reparació d'electrodomèstics a Inca, i tots aquests materials que s'aporten d'aparells elèctrics i electrònics, tots aquests materials els reparam i els posam a la venda, i fins i tot donam una garantia de 2 anys, que és el que marca la llei. És a dir, que qualsevol cosa, és veritat que deixalles ens arriben tanta varietat de coses, i sempre hi ha qualcú o que la necessita o que li interessa.
Clar que sí. No.
I jo crec que... I sí que m'agradaria destacar, perquè de vegades dius, ah, és que vosaltres vos ho donen i ho tornau a vendre. Sí, efectivament, perquè els projectes socials que nosaltres feim, un 40% o un 38% se sustenten o se financien amb aquestes coses que nosaltres venem. Per tant, és a dir, nosaltres...
Teniu un que era molt de gent fent feina? No, sí. Home, també hem de tenir en compte això. Sí. El llum no és gratis, el lloguer no és gratis, no, exacte, home, per el mot de Déu, només faltaria. A més, jo des d'aquí recomanaria que es pot sentir que vos pegui comprera. En lloc d'anar en aquests centres comercials que tots coneixem, aneu a qualsevol de les seus de Xalles, i segur que no sortireu amb les mans movides perquè hi ha un cremull de coses, tot el que te puguis imaginar a deixar-les a molt bon preu, en molt bon estat, fins i tot si ho demanés té un petit electrodomèstic, n'hi ha, estan reparats, tenen garantia, i un servidor vos ho diu, ara jo no sé quan seria en euros avui en dia, però vaig moblar per 3.000 pessetes l'any 96 una casa i l'any 98 em vaig moblar una altra per 3.500 pessetes, vos ho promet, ara avui en dia seria un poc més, però ho dic perquè és cert. Així que, bueno, aquí teniu uns amics, com deia la cançó d'Anna Carol King, Xesca Martí, molt d'anys per aquests 40 anys, enhorabona per la feina que feis, perquè feis economia circular, feis donar una mà a persones en risc d'exclusió social, feis sostenibilitat, reutilització, bé en el medi ambient, com diria en Xiscontic, si no existíssiu, vos haurien d'inventar, Xesca. Moltíssimes gràcies, una ferrada gràcies. Molt gran i molt d'anys.
Moltes gràcies.
Salut, Xesca.
Gràcies, adéu.
Bueno, salut, amb aquest molt d'anys en els nostres amics de Deixalles, on anem fins demà. Salut a tots.
You'll hear me knocking at your door.